Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
La reforma laboral passarà aquesta setmana pel Congrés dels Diputats sense que a hores d'ara el govern del PSOE i Podem hagi aconseguit els suports necessaris per tirar endavant el text que ha comptat amb la patronal i els sindicats Comissions Obreres i la UGT durant la seva creació. Tot i això, hi ha altres sindicats que s'han mostrat contraris al redactat perquè diuen que no elimina el més nociu de l'anterior reforma laboral elaborada pel Partit Popular. De fet, aquest cap de setmana hi ha hagut mobilitzacions també a Sabadell per demanar que el text no s'aprovi tal com està i s'hi passin modificacions. Ho comentarem en els pròxims minuts. De fet, abordarem aquesta reforma laboral des de diferents punts de vista i comencem fixant-nos en el punt de vista de la patronal sabadellenca, parlant amb el president de la Cambra de Comerç de Sabadell i la Comarca, el Ramon Alberic. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia a tothom.
Què li sembla aquesta reforma laboral que ha plantejat el govern espanyol amb aquest suport per part de sindicats majoritaris i també doncs, de la patronal?
Bé, tinc certes reserves amb aquesta reforma que es proposa, malgrat que hagi gaudit doncs, de l'aprovació dels agents socials. No? Crec que pel que fa a les empreses, la reforma portarà una nova pèrdua de competitivitat i una major rigidesa del mercat de treball. Sobretot en comparació amb altres països, especialment de la Unió Europea, que al final són competidors interns, i pels que en general competim per atraure noves inversions al país.
Què vol dir que implicarà una nova pèrdua de competitivitat? És per aquests tipus de contractes laborals? És a dir, què és el que creu que va en contra d'aquesta competitivitat?
Bé, en general, la major rigidesa del mercat de treball, jo crec que el que comporta és que hi ha una dificultat en adaptar-se les activitats a la realitat de cada moment econòmic, no? I, en conseqüència, doncs, això fa que hi hagin dificultats doncs, d'organització en les empreses. El fet de que tots els contractes passin a considerar-se indefinits suposarà doncs, que hi hagi un encariment dels costos laborals a llarg termini i, en conseqüència, això no ens situa en forma favorable davant dels nostres competidors naturals en el mercat.
Però alhora, una de les qüestions, una de les característiques del nostre mercat de treball sempre s'ha dit que és aquesta precarietat i aquesta manca doncs, i aquesta temporalitat que també té efectes nocius, no? Sobretot de cara als treballadors, no?
Sí, efectivament. Aviam, la precarietat no és pas un avantatge. No estic defensant-la. El que estic parlant és de que necessitem un mercat laboral més àgil i més flexible. I això, doncs, bueno, aquesta pretesa simplificació dels models de contractació, crec que bueno, al final no aporta solucions importants al problema i no les ataca d'arrel. Penso que el moment en el qual arriba aquesta reforma estarà distorsionat perquè estem en un cicle expansiu. Hem de comptar que venen 2 o 3 anys de creixement molt important, que en el fons és de recuperació. Recordem que venim d'una caiguda molt important per causa de la pandèmia, de tota l'activitat econòmica. Llavors, crec que el resultat d'aquesta reforma, si s'aprova, evidentment, doncs, no els veurem a curt termini, perquè estaran distorsionats per aquest moment econòmic, i a mig i llarg termini doncs, bueno, veurem com funciona. No? El que també tinc un cert escepticisme és perquè, en principi, veiem que no tenim una estabilitat jurídica i en cada canvi polític tenim un canvi regulatori, amb el qual l'efecte d'aquesta reforma a llarg termini doncs, no sé si el podrem veure.
Mm-hmm. Sobre, hi ha diferents qüestions, no, que es posen damunt la taula en aquesta reforma laboral. Hem repassat una mica la temporalitat dels contractes. L'altre aspecte també és una regulació dels contractes de formació. En aquest cas, aquest aspecte sí que li sembla correcte? És a dir, com s'ha abordat aquests contractes de formació?
Jo crec que sí. En principi, qualsevol millora que s'intenti aportar en els contractes de formació ha de ser benvinguda. Insisteixo en que hem de veure com ens funcionarà i aquí el que crec que és que hem d'animar a les empreses també a que es volquin a utilitzar aquests contractes, però sobretot no sota la perspectiva de que puguin significar una font de recursos de baix cost pel treball. Jo crec que aquest és el gran error que podem cometre tota la nostra societat. Els contractes de formació han d'estar encaminats a que tots els nostres joves acabin amb la millor formació possible, amb la millor qualificació per aquells llocs de treball que han d'acabar ocupant, i en conseqüència tots hem d'estar disposats a, diguem, a posar de la nostra part perquè això sigui possible. Si no, fixa't que tenim la gran contradicció que de forma recurrent, en èpoques en què hi ha molta feina, tothom, totes les empreses es queixen de que tenen dificultats en trobar personal qualificat per cobrir les necessitats que tenen. I aquest és un gran dèficit que tenim.
Un dèficit que comença a passar ja, perquè l'economista Joan Becasas ens deia un dia que quan estàvem a l'entorn de l'atur del 10%, a casa nostra començava a passar, no?, que determinats perfils professionals començava a costar trobar-los.
Sí, jo crec que és un mal endèmic que patim. I penso que l'arrel del problema està amb la pròpia rigidesa del sistema formatiu i amb la dificultat que existeix en adaptar els continguts formatius de l'ensenyament regulat, tant a la formació professional com l'ensenyament bàsic, adequar-lo a les necessitats que són molt dinàmiques i molt canviants en el món de l'economia. Llavors, el problema és que quan es crea una nova necessitat en un sector, en un perfil nou, abans no s'ha format les persones en aquest perfil, doncs passa massa temps. I llavors sempre anem per darrere de les necessitats.
Per tant, caldria millorar aquesta connexió també entre el sistema educatiu i les empreses, no, al final?
Absolutament, absolutament sí. Fins i tot jo crec que les empreses i els sectors haurien d'estar molt directament implicats en tot el sistema formatiu, especialment en l'àmbit de la formació professional.
A banda de tots aquests contractes de formació, una altra de les qüestions de les que es parla són d'aquestes externalitzacions, no? Ara de seguida parlarem amb el sindicat CGT, que han convocat mobilitzacions aquest cap de setmana, però, per exemple, una de les qüestions que reclamen és que aquesta reforma no va en contra d'aquestes externalitzacions i les segueix permetent. Què en pensa d'això?
Bé, jo crec que al final són una necessitat. De la mateixa manera que quan hem començat, jo et deia que aquesta reforma doncs augmentava, si no mantenia, la rigidesa del mercat laboral espanyol. Al final, les externalitzacions són un dels pocs instruments que queden en les empreses per ajustar-se a les necessitats reals de la seva força laboral per poder satisfer les variacions que existeixen necessàriament i irremediablement en el mercat. La càrrega de feina que té una empresa difícilment és regular. Llavors, d'alguna forma, les empreses han de poder organitzar-se per poder-se adaptar als canvis que existeixen de la seva càrrega.
Per tant, doncs, s'ha de tenir en compte també aquesta necessitat d'aquestes externalitzacions, però aquestes externalitzacions moltes vegades també comporten més precarietat, no?, pels treballadors de les empreses externalitzades.
Bé, jo crec que una de les figures amb el contracte discontinu, contracte indefinit discontinu, pot ajudar a que aquesta situació, diguem, es normalitzi una miqueta i al final aquesta precarietat doncs no sigui tan important com en alguns casos és. Pensem que sempre estem davant de la possibilitat de que, diguem, qualsevol figura de contractació doncs pugui ser mal utilitzada, però jo crec que en general les empreses tenen tendència doncs, a buscar les millors fórmules possibles per adaptar-se a les seves necessitats a cada moment.
Per acabar, amb el tema dels expedients de regulació temporals d'ocupació, d'aquests famosos ERTOs que n'hem parlat tant aquests dies amb la pandèmia, s'ha buscat una bona regulació?
Bueno, jo crec que s'ha intentat reduir els terminis. L'experiència que hem tingut amb la pandèmia, amb els ERTOs que van aparèixer arrel de la pandèmia, ha sigut una experiència positiva que s'ha intentat d'alguna manera que serveixi de cara a futur. Quan parlàvem abans de precarietat, jo crec que aquesta reforma amb aquests instruments l'únic que farà serà canviar la forma de comptabilitzar les persones que treballen i les que no treballen, amb la qual cosa, bueno, a nivell de comptabilitzar la temporalitat, doncs segurament tindrà un efecte de reducció, però més per un efecte comptable que no pas per un efecte real, perquè al final una mica és allò de dir que no es poden posar portes al camp, no? I si una empresa té feina, doncs necessita persones per treballar i per fer-la. Si una empresa no té feina, no pot tenir les persones en alta i sense fer res, no? Llavors, la reforma significa una nova manera de comptabilitzar la situació d'activitat i en aquest sentit, doncs, bueno, com he dit abans, estem en un moment expansiu, veurem quin és el seu efecte. En aquests moments tothom estem veient que en general està doncs, buscant persones per contractar. Les xifres d'ocupació estan baixant en els últims mesos i això és un gran senyal, no? Però que segurament ajudarà també a que aquesta reforma doncs, passi d'una manera més suau, no?
Doncs gràcies per haver-nos atès aquest matí, el Ramon Alberic, president de la Cambra de Comerç de Sabadell i la Comarca. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a tots. Bon dia.
Seguim abordant aquesta reforma laboral, dèiem, cap de setmana de mobilitzacions també a Sabadell, en aquest cas en contra d'aquesta reforma laboral convocades per la CGT, la CNT i el sindicat COS. En podem parlar aquesta hora amb Juan José Hernández, secretari d'Organització de la Federació Local de la CGT a Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Per què s'han mobilitzat aquest cap de setmana? Què és el que els porta a dir no a aquesta reforma laboral?
Mira, primer volia fer una miqueta de resum per explicar una mica d'on venim i per què hem arribat fins aquí. El 2012, el Partit Popular, amb majoria absoluta, aprova una reforma laboral que ha sigut una de les majors retallades en drets laborals per a la classe treballadora. Portem gairebé 10 anys amb aquesta reforma i una de les promeses electorals que fa el govern actual, que diu ser el govern més d'esquerres de la història, es compromet a la derogació total de la reforma laboral. Llavors arriba el moment real d'abordar aquest tema i veiem que el que s'està pretenent amb aquesta reforma és un petit maquillatge de lo que era la reforma del 2012, que no era el seu compromís electoral. A partir d'aquí, CGT amb altres sindicats alternatius i moviments socials creem unes taules de sindicals per abordar aquest tema i abordar i consensuar accions, mobilitzacions al carrer. A partir d'aquests dies hem començat a sortir al carrer i a demanar la derogació total, que era el compromís del govern, no? Perquè hem vist que fins ara tots els punts que s'estan abordant de la reforma no compleixen el que s'havia promès. si vols et faig, puc fer un petit resum de com quedaria o els punts que hem abordat.
Si li sembla, anem una mica pas a pas, sí? Perquè vale. hem parlat d'algunes qüestions també amb el president de la Cambra. El president de la Cambra deia que hi ha aspectes d'aquesta reforma laboral que li generen certes reserves. Per exemple, deia que implicarà una nova pèrdua de competitivitat per les empreses perquè estableix molta rigidesa al mercat de treball. Entenc que en el cas del tipus de contractes, la visió que tenen és radicalment diferent, no?
Sí, sí. Evidentment... una de les parts que ens han venut, que és la més positiva, és el tema aquest de que n'hi haurà molts menys tipus de contractes, però per altra banda n'hi ha molts punts que sembla ser que queden que no es parlen, que són molt, molt importants i que quedaran com estava la reforma laboral antiga, no? Tenim, per exemple, la indemnització d'acomiadaments de 33 dies, que quedarà com estava, vale? Els acomiadaments col·lectius sense control administratiu quedaran com estaven, els acomiadaments objectius sense previsió quedaran com estaven, que les treballadores no rebin els salaris de tramitació en cas d'acomiadament, possibilitat que els convenis sectorials estatals limitin les negociacions a Catalunya, possibilitat d'incompliment dels convenis per part de les empreses, mobilitat de les treballadores per part dels empresaris de forma unilateral, i així podem continuar parlant i parlant de molts punts que queden, que queden en l'aire i sembla que no existeixen, però existeixen. I, evidentment, ha arribat un moment en què la classe treballadora hem de dir prou. I davant de la passivitat de Comissions UGT, i el més important també, que la COE, sense fer massa soroll, hagi apostat per aquest maquillatge, ens fa sospitar que no pot ser una bona reforma. I per això estem en la posició que estem.
Per tant, creuen que amb el redactat que hi ha actualment no es lluitarà contra aquesta temporalitat i aquesta precarietat del mercat laboral?
Sincerament pensen que no. S'està fent creure a l'opinió que és una gran reforma, un gran pas d'on veníem, però és que veníem d'una reforma molt, molt greu. I també no oblidem que venim d'una promesa electoral d'una derogació total, que és per el que CGT i la resta de col·lectius estem apostant i demanant, que era una promesa electoral que una vegada més s'ha incomplert.
Parlàvem de les externalitzacions, no? En el comunicat o en el que van publicitant a les xarxes socials també expliquen, no?, que la manera com s'ha gestionat aquesta qüestió no els acaba de convèncer. Des de la Cambra deien que són imprescindibles perquè les empreses puguin treballar en molts contextos en què no és fàcil, no?, treballar en qüestions concretes quan de cop i volta necessites un servei concret i que et va molt millor, doncs, poder-los externalitzar perquè tens dificultats per fer-ho des de la pròpia empresa, no? Què és el que passa amb aquestes externalitzacions que no els convenç?
Bueno, nosaltres pensem que tot el que sigui externalitzar feina acaba sent com una mena de privatització, no? O sempre es vol entendre que és la panacea, no? L'externalització de totes les feines a totes les empreses. Cada vegada les empreses tenen més subcontractes, i tot acaba sent un guirigall, que només el que pensem és que acaba normalment arrebaixant salaris, rebaixant condicions de treball, i per això estem en contra d'aquesta forma de fer contractes. Que volen vendre que serà tot, que sempre ens hem de, que és el que mana, ens hem de sempre envoltar a el que és, bueno, el que demana ara el mercat de treball, no? Que sempre cada vegada més hores, menys calés, més horaris flexibles, i per això pensem que no serà, que es volen vendre que és una cosa bona, però que per a la classe treballadora no serà la panacea que es volen vendre que serà.
Tampoc estan gaire satisfets en com ha quedat el tema dels expedients de regulació temporals d'ocupació, oi?
No. És que realment hem de pensar que Comissions UGT, els sindicats majoritaris, realment des que ha començat tot aquest tema de les negociacions no han fet cap mobilització al carrer. Hem escoltat grans parlar molt de que s'ha de fer una reforma laboral que beneficia la classe treballadora, però ara de la veritat no ha hagut mobilitzacions. La COE s'ha apuntat, sense fer gaire soroll, s'ha apuntat a aquesta reforma, i també ha deixat clar que el que tenim, el que hi ha ara, no tocarà ni una coma, perquè també recordem que encara no s'ha aprovat. S'ha de votar al Congrés, i veiem de moment, per el que el que surt a la premsa i demés, que n'hi ha partits encara que no saben si donaran suport a aquesta reforma laboral. O sigui que nosaltres pensem que tot el tema aquest necessita una derogació total i real i una nova negociació en què es parteixi de zero per començar a negociar una reforma laboral real que beneficiï a la classe treballadora d'una vegada per totes.
Uh-huh. Per tant, aquest redactat no els convenç de cap manera, no? A partir d'aquí, quins canvis serien els prioritaris per introduir-lo? Si poguessin dir tres canvis importants a fer en aquesta reforma laboral per comptar amb el seu suport, quins serien?
Doncs, per començar, podríem el tema de les indemnitzacions, que era un tema que volíem que tornés als 45 dies, que era un tema que ja teníem, vale? que es va perdre, el tema que vam passar de 33 dies a 45. També podíem parlar, per exemple, de que es recuperi la ultraactivitat total dels convenis. Ara recordem que això es va perdre i un any, quan acabava un conveni, si a l'any no hi havia una negociació, vale? Es perdia. Vale? Ara, si recuperéssim la ultraactivitat, fins que no s'arribi a un acord d'empresa amb les empreses, aquest conveni seguiria valent. I sobretot el tema dels contractes, també. És un tema que s'havia d'abordar amb molta més amplitud per fer uns contractes que es beneficiïn de veritat a la classe treballadora.
Perquè els contractes actuals, tal com estan prioritzant, o més no, dient-nos que es prioritzarà del tot el contracte indefinit i que pràcticament doncs, aquests contractes temporals no existiran, no s'aconsegueix aquesta darrera part.
Bueno, això dels contractes indefinits, hem passat, pensem que ja un contracte indefinit no deixa de ser un contracte que, bueno, mentre n'hi hagi feina, tindràs feina, però un contracte indefinit no deixa de ser un contracte que pots estar al carrer els 3 mesos o els 6 mesos. El contracte indefinit per se no és la panacea. Sí que queda molt bé, és molt grandiloquent el contracte indefinit, però a l'hora de la veritat un contracte indefinit no deixa de ser, bueno, sempre estàs subjecte a la producció o a la feina que tingui la empresa.
Mobilitzacions aquest cap de setmana, dèiem, a Sabadell també. No sé si la intenció és seguir mobilitzant-se mentre s'estigui negociant aquesta reforma laboral del Congrés. Dèiem que aquesta setmana hauria de passar pel Congrés i s'hauria de concretar alguna cosa, no? Però, mentrestant, què tenen la intenció de fer? Volen seguir mobilitzant-se?
Sí, per descomptat. Tenim clar, i per això hem creat les taules sindicats, de sindicals, tenim clar que això, si es guanya, s'ha de guanyar al carrer, mobilitzant a la classe treballadora i deixant palès que és una reforma molt important per d'on venim també amb tot el tema de la pandèmia. La classe treballadora ha patit molt i, evidentment, continuarem aunant esforços per treure aquest tema al carrer i perquè la gent es mobilitzi i lluiti realment pels seus drets laborals.
Doncs n'estarem pendents aquí a Ràdio Sabadell i així ho explicarem. Gràcies a Juan José Hernández, secretari d'Organització de la Federació Local de la CGT a Sabadell, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.